Benvinguts i benvingudes. Som l'equip 7, que està format per Leslie Changoluisa, Ainara Verdú, Lucía Jiménez i jo, que sóc Nerea Leal. Avui comencem un nou projecte pertanyent a l'assignatura ACLEC. En aquesta pràctica, durem a terme un podcast educatiu sobre el bloc 2 d'aquesta assignatura, la llengua oral. El meu nom és Nerea, com ja he dit, i a continuació us presentaré el primer episodi del nostre podcast, Teories de l'adquisició del llenguatge. Com bé sabem, existeixen diferents tipus de teories relacionades amb l'adquisició del llenguatge. Avui concretament parlarem de les següents. La primera d'elles serà la teoria psicoanalítica, defensada per autors com Sigmund Freud, Carl Gustav Jung i John Bowlby. Aquests autors consideren que els primers anys de vida dels nins i les nines són decisius per al desenvolupament d'una personalitat sana i un aprenentatge òptim al llarg de la seva vida. La segona és la teoria conductista, la qual autors com J.B. Watson, Burroughs Frederick Skinner o Albert Bandura postulaven que l'adquisició del llenguatge respon al condicionament clàssic, per repetició o per observació. Per exemple, el llenguatge s'aprèn per associacions com reacció d'estímuls i resposta, és a dir, o reforç o castig. Ara trobem la teoria innatista, on, segons Noam Chomsky, la capacitat de parlar d'un individu és innata, des de que naix. A més d'afirmar que totes les llengües tenen aspectes en comú, com els principis generals que determinen les estructures gramaticals de cada llengua juntament amb el context en el que es troben. A la següent teoria, la teoria constructivista, trobem a Jean Piaget, un biòleg, el qual relacionava l'adquisició del llenguatge amb l'aparició de la funció simbòlica. Això que acaba de dir és la capacitat humana de representar-nos mentalment la realitat que ens rodea. Aquesta funció es manifesta a través del llenguatge, el joc i el dibuix. És a dir, mediant la interacció entre l'infant o l'individu i els objectes o joguets que tenen a la seva disposició. Aquesta teoria també va ser defensada per Lev Vygotsky, el qual deia que l'adquisició del llenguatge té lloc en un espai social compartit entre qui domina aquest llenguatge i qui encara està aprenent, com una mare amb el seu fill petit. Això és un exemple de que el desenvolupament del llenguatge no respon al pensament, sinó al medi social i a la comunicació del mateix. Jerome Bruner, a la teoria interaccionista, va dir que el llenguatge és un acte social més gran que la manifestació de la funció simbòlica de la teoria abans mencionada constructivista. Va posar l'accent en les activitats quotidianes compartides entre els membres de la mateixa família, sobretot entre mare i fill. D'ací van eixir les quatre capacitats innates segons Bruner: l'acció encaminada a aconseguir un fi, l'adaptació a actuar en àmbits reduïts, l'alt grau de sistematització de les accions i, per últim, la capacitat d'abstracció per afrontar-se a altres contextos d'espai, temps i causalitat. Per últim, a la teoria connexionista van ser uns teòrics els que van proposar l'analogia del cervell humà, basada en un processament paral·lel on el coneixement s'emmagatzemaria en la connexió de relacions de les unitats de pensament, és a dir, a les neurones. Espero que us hagi agradat aquest capítol i que amb aquest aconseguiu entendre i aprendre els coneixements proposats d'una manera més senzilla i dinàmica. Ara us deixo amb la meva companya i fins prompte!
Bon dia, benvinguts i benvingudes al nostre podcast educatiu. El meu nom és Ainara i avui parlaré sobre els períodes de l'adquisició del llenguatge. Segons Ingram, l'adquisició del llenguatge passa per 4 etapes diferents. L'etapa prelingüística, el període d'un mot, les primeres combinacions de mots i, per últim, les frases simples i compostes. Per a poder entendre-ho millor, parlaré de cadascuna en particular. La primera etapa és la prelingüística. Es tracta del primer any de vida, en el qual hi ha gran activitat social i comunicativa en la societat. Però al seu torn, les situacions socials estan restringides a familiars i afins. En aquesta etapa hi ha un grau alt d'ordre i sistematicitat. El xiquet o la xiqueta comença a repetir paraules, és a dir, imita els pares per a poder comunicar-se. La següent etapa és el període d'un mot. Aquesta va des d'un any a un any i mig. En aquesta etapa, el xiquet o la xiqueta pronuncia les primeres paraules amb significat, com mamà, papà o aigua. És a dir, desenvolupa la seva capacitat comprensiva. També utilitza una o dues paraules per a indicar una persona o un objecte. És a dir, el seu vocabulari complet serà de 4 a 6 paraules. Amb l'arribada de l'any i mig, passem a la següent etapa, les primeres combinacions de mots, que arribarà fins als 2 anys. El xiquet o la xiqueta comença a pronunciar sense errors totes les vocals i els fonemes més senzills. A més, distingeix el femení i el masculí. Per a referir-se a si mateix, utilitza la tercera persona i és capaç de demanar els aliments pel seu nom. Al final de l'etapa, el vocabulari serà d'unes 50 paraules, però continuarà cometent errors en la pronunciació. Finalment, arriben les frases simples i compostes. A partir dels 2 anys, on apareix el llenguatge telegràfic, com a cotxe meu o més gent. A més, coneix conceptes com dins de, gran o bonic. També coneix els pronoms personals, jo, tu, ell, ella, i apareix el per què i el per a què. Però en aquesta etapa apareix el més important, el joc simbòlic. Amb ell, el xiquet o la xiqueta desenvoluparà el seu llenguatge per a comunicar-se amb els altres xiquets més intensament. Es produeix l'explosió del llenguatge. El vocabulari s'amplia de 250 paraules a 900 paraules i mescla la realitat amb la ficció, aconseguint crear enunciat de més de 3 paraules, amb el que la seva paraula es torna més precisa. I fins així arriba l'episodi d'avui. Espero que us agradi i aprengueu sobre l'adquisició del llenguatge. Ens veiem prompte!
Benvinguts i benvingudes un dia més al nostre podcast educatiu. El meu nom és Leslie i avui en aquest episodi us parlaré acerca dels factors que intervenen en l'aprenentatge de la L2. Comencem. Hi ha 3 factors que tenen molta influència en l'aprenentatge de la L2. Aquests són l'input, l'output i les característiques personals. En primer lloc, tenim l'input, que per als quals no sapien què és, l'input és el conjunt de coneixements que capta un aprenent en L2 a partir del qual pot seleccionar, extraure regles i crear un nou llenguatge que anirà incorporant al seu sistema d'interllengua. Aquest factor resulta molt important per a l'aprenentatge de L2 perquè proporciona l'evidència lingüística necessària per a que els processos mentals d'adquisició comencen a formular les hipòtesis sobre com funciona la L2. No obstant això, només una part d'aquest input que rep l'aprenent el processa. Aquesta part es diu intake.
D'altra banda, tenim l'output. L'output és la producció del parlant. En aquesta producció del parlant es proporciona moments en els quals el parlant té ocasió d'usar la llengua. Així mateix, l'output és el producte lingüístic que elabora l'aprenent a partir de les intakes que ha processat, és a dir, de la quantitat del seu bagatge lingüístic que li ha oferit el mestre i que ha sigut capaç de processar. En aquest sentit, la memorització i la interiorització d'estructures lingüístiques és una condició necessària per a l'adquisició de la L2, encara que també són imprescindibles la comunicació i la reflexió lingüística. Per a finalitzar, tenim les característiques personals. Aquest factor es troba integrat per l'edat, que es tracta d'un factor que afecta l'adquisició de la llengua, perquè hi ha molts estudis que afirmen que a partir dels 12 i els 13 anys existeix un període crític en el qual comencen més dificultats per aprendre. No obstant això, no és una limitació insolvable per a que una persona aprenga una nova llengua. Després tenim l'aptitud. Dins de l'aptitud resulta molt important la intel·ligència i els factors aptitudinals, ja que són una part molt important en l'aprenentatge d'una llengua. D'altra banda, està la motivació. És necessari que la mestra se centri en els interessos de l'alumnat perquè seguisquen motivats, perquè s'ha estudiat que les altes expectatives dels mestres sobre les possibilitats dels alumnes augmenten tant la motivació de l'alumne com el seu rendiment. Després estan les actituds i la personalitat. No obstant això, la més destacada és la personalitat, perquè depenent d'aquesta podem parlar de persones extrovertides o introvertides, o parlar de persones que tenen més o menys autoestima. Tot això influirà d'alguna manera a l'hora d'aprendre llengües, ja que no aprèn igual una persona introvertida a la qual li costa més parlar en públic que a una persona extrovertida. Finalment, tenim l'ús d'estratègies. Aquest factor l'utilitzen els aprenents quan tenen dificultats per a comunicar-se en una L2. Aquestes estratègies els proporcionen una forma d'expressió alternativa al significat que volen produir. I bé, hem arribat al final d'aquest episodi. Espero que us hagi agradat i no oblideu escoltar el següent. Gràcies i bon dia.
Bon dia. Benvinguts i benvingudes de nou al nostre podcast educatiu, pertanyent a l'assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català. El meu nom és Lucía Jiménez i avui vos presentaré l'episodi 4 del nostre podcast. Aquest episodi s'anomena Teories i pràctiques sobre l'aprenentatge de la L2, és a dir, de la segona llengua. Per a començar, nombraré les diferents teories gramaticals i de l'ensenyament de les llengües que existeixen. En primer lloc, tenim la teoria de gramàtica-traducció. En aquesta teoria destaca la memorització i la traducció, i a més està basada en la normativa i en la gramàtica. En segon lloc, es troba la lingüística estructural i el mètode audiolingual, la qual proposa una gramàtica més descriptiva i més inductiva. En aquest mètode destaca la pràctica audiolingual, amb l'utilització de diàlegs o activitats de rols. A continuació, trobem la gramàtica generativa i l'enfocament cognitiu. Aquesta teoria es basa en formar una base comuna a totes les llengües i en treballar específicament amb els aspectes diferencials que tinga la L2 o segona llengua. En quart i últim lloc, tenim la lingüística textual, l'enfocament comunicatiu humanista i el mètode funcional nocional, els quals es basen en un aprenentatge funcional insignificatiu, amb aspectes semblants al de la primera llengua. I fins així totes les teories. Esperem que us hagi agradat el nostre podcast i que hagi quedat clars els diferents aspectes relacionats amb la llengua oral. Adeu, moltes gràcies i bon dia.